www.radiomollet.com.
Notícies en xarxa.
Són les 10, bon dia, us parla José Lorenzo. Junts pel Sí i la CUP han registrat a les 9 d'aquest matí una sol·licitud dirigida a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també a la mesa perquè aquest òrgan admeti a tràmit la llei del referèndum en la reunió, que ha començat pocs minuts de les 9 del matí. Concretament sol·liciten que, d'acord amb l'article 37 del reglament, es procedeixi a qualificar i admetre a tràmit la proposició de llei del referèndum en tràmit d'urgència extraordinària. De moment, no s'ha demanat que també es faci el mateix tràmit per a la llei de transitorietat, tot i que fons parlamentaris apunten que això no pressuposa el que pugui passar en les properes hores durant aquest matí. Al Maresme, l'Ajuntament de Tordera ha destinat una partida de 200.000 euros per tal que els veïns de la vila decideixin de forma conjunta i a través d'un procés participatiu quins projectes volen tirar endavant amb l'objectiu, tal com indiquen des del mateix consistori, de millorar la implicació ciutadana en la gestió municipal. Ràdio Tordera, Lluís Sabater, detalla'ns.
Bon dia. El pressupost participat dividirà el municipi en 10 zones geogràfiques que agrupen barris o urbanitzacions i s'ha destinat una partida per a cada sector. Seran els habitants de cada zona els que decidiran en què es destinen els diners. Josep Llorenç, regidor de Participació Ciutadana, assenyala que el procés vol enfortir la relació entre l'Ajuntament i els ciutadans, obrint una nova línia de participació.
Per això he dit que ara recuperem els pressupostos participatius que ja havien existit, però aquesta vegada amb una versió renovada i partint de la base d'alguns models d'èxit, alguns models que en altres poblacions han donat bons resultats, i alhora adaptats, en aquest cas, a la realitat, evidentment, de Tordera.
Un comitè tècnic determinarà els projectes a finals de gener i engegarà llavors un procediment online on els ciutadans decidiran els projectes definitius.
D'altra banda, al Montsià, més de 2.000 hectàrees de rosals s'han plantat aquest any amb el sistema d'arròs en sec. El sector té posades moltes esperances en la seva efectivitat a l'hora de lluitar contra la plaga del cargol poma. Despleguem aquesta informació amb els companys d'Amposta Ràdio. Manel Ramon, bon dia.
L'IRTA d'Amposta continua afinant el sistema de la sembra en sec de l'arròs i corregint-ne els possibles problemes. La mateixa consellera d'Agricultura explicava que aquesta és una de les mesures que els pagesos estan estudiant aplicar per lluitar contra la maleïda plaga del cargol poma. Així ho explicava la consellera.
Ho vam fer i es presentarà l'estudi de com com es valore el tema de la salinització. Veurem també amb la sembra en sec com va responent el cultiu, com va responent la plaga.
Aquest suport de R més I més D arriba en bona part gràcies als investigadors de l'IRTA que, juntament amb empreses particulars, estan treballant en diferents activitats de recerca per conèixer la tolerància a la sal de les varietats d'arròs, ja que la salinitat de la terra és un dels principals problemes que apareix a l'hora de sembrar en sec, tot i que aquesta manera de sembrar també és la que pot frenar d'una manera més ràpida aquesta expansió del cargol poma als arrossars del Delta de l'Ebre, especialment a la marge esquerra.
I ara la informació de mobilitat el transmet amb Rosa Avis.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable segons les dades facilitades pels operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
10 i 4 del matí, comencem aquí la segona hora d'aquest dimecres 6 de setembre del 2017. Esteu escoltant el No tanquem per vacances, de FEM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala i Ràdio Vilafant, com sempre, amb la informació i el tractament dels temes de proximitat sobre la taula, però sense girar la vista allò que també ens ocupa des de l'àmbit més important, evidentment, fora del nostre, diguem, territori. Aquest matí, evidentment, tots pendents del que passi al Parlament de Catalunya, on s'espera que s'apropi, a part de la llei de transitorietat, que ja es va treure sobre la taula fa una setmana, també la llei del referèndum, que permetria fer, doncs, això, el referèndum el pròxim 1 d'octubre. A hores d'ara, l'inici de la sessió estava prevista per les 10, són les 10 i 4, encara estan entrant alguns dels parlamentaris del Parlament de Catalunya, i podem dir que el que sí que ha passat és que Carme Forcadell, presidenta del Parlament, acaba de recusar amb un escrit de 25 pàgines els 12 magistrats del Constitucional perquè hagin de deixar-ho tot i centrar-se en aquesta recusació. Evidentment, això és acció-reacció. Ahir, Tribunal o Fiscal de l'Estat, Fiscal General i també Tribunal Suprem van fer unes declaracions. Després, el Tribunal de Comptes va citar a Artur Mas i els encausats pel 9-N a abonar 5 milions d'euros abans de la data del referèndum, i veurem si aquest referèndum avui s'aprova en format llei. Això per una banda, ho dic perquè és el que està mateix ara mateix marcant l'actualitat. Nosaltres, evidentment, seguim amb el nostre rumb, amb el nostre camí, mai millor dit, i el que hem de fer és donar la benvinguda al Mamadi Danso, que avui ve acompanyat i servirà per acomiadar la nostra parella lingüística després de 6 setmanes compartint el català.
Sense pèls a la llengua.
Una setmana més, i avui sí que amb un to d'aquells que, home, envolta...
Nostàlgic.
Exacte, envolta a tots els que ens acompanyen avui a l'estudi de certa tristor, perquè, bé, de la mateixa manera que vam començar amb molta il·lusió aquesta aventura de la parella lingüística a través de FEM Girona, de la Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i també Ràdio L'Escala, avui toca posar el punt i final, al final del curs, d'aquesta experiència que hem compartit amb el Mamadi Danso. Què tal, Mamadi, com estàs?
Hola, bien. I vosaltres, com esteu?
Doncs mira, ja t'ho ha dit la Cristina, nostàlgica, jo una miqueta tristot. Jo crec que tots, en definitiva, ara haurem de sortir i anar a demanar, aviam si durant l'any també podem mantenir el curs. Això està com un reforç estiu.
I tal. Saps? Jo també estic com trist.
Ah, sí? Clar. T'ho has passat bé? Començo pel final. T'ho has passat
bé? Sí, he passat molt bé i, bueno, com avui últim dia de curs, i estic una mica com... trist.
Bueno, no et preocupis, que la Cristina ha preparat un joc que ens permetrà, diguem que, actuar a través del teatre, que suposo que és una eina que a diversa gent també li serveix, com vam descobrir la primera secció, per integrar, per exemple, a la gent nouvinguda a través de la llengua. Cristina Cantal, ja t'hem sentit que estava nostàlgica. N'has preparat una de bona, entenc, eh?
Sí, i tant. Una mica vam quedar que alguna cosa faríem d'aquestes de pujar a l'escenari, l'única que ho farem a través dels micros.
Mireu si l'han muntat bé, que hem tret en Siso García del seva cadira habitual i el tenim... Siso, què?
Molt bé.
Et pensaves que acabaràs la temporada sense haver de passar per una d'aquestes?
La veritat és que m'ho pensava, però bé.
Ja veus, eh? A falta de 3 dies. Avui el Mamadi Danso no ve sol. Evidentment, avui, si tenim en Siso García aquí, és en Julià Bernabé qui s'encarrega que tot soni en condicions a la part tècnica. Dèiem, Mamadi, no ben sol. Explica'ns o presenta'ns, millor dit, qui és la persona que avui t'acompanya, la parella que avui ens has portat aquí al No tanquem per vacances.
Bueno, avui m'ha acompanyat la meva parella lingüística, Cristina José, i està aquí, i ella també explicarà la nostra experiència quan vam començar a fer parella lingüística. I avui està aquí Cristina José.
Cristina José, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'experiència, suposo que... No sé si te n'havies vist en alguna d'aquestes, un nom, el Mamadi.
No, la veritat és que no. Havíem fet altres activitats, però és la primera vegada que estem aquí a la ràdio junts.
Explica'ns exactament com funciona o com comenceu vosaltres dos la vostra experiència com a parella lingüística.
Sí, doncs jo abans li comentava a la Cristina que jo abans vivia a Olot i havia fet l'experiència, el voluntariat lingüístic, amb el Consorci Normalització Lingüística d'allà. Llavors vaig venir a viure cap a Girona, també em seguia interessant el tema, no recordo com va arribar, vaig enviar un e-mail al Consorci dient que m'oferia voluntària, i directament ja em van dir que estava el Mamadi esperant una persona amb qui poder intercanviar converses de català.
Ara que dius que portava temps esperant, Mamadi, tu quant temps portaves esperant que et sortís una parella lingüística?
Jo des de 2011 vaig començar a fer en SAL, i després vaig venir aquí a Escola Dulce a Girona, i quasi cada any jo faig, tinc parella, diferent parella lingüística, perquè hi ha un temps quan acaba temps, i a vegades hi ha alguns té feina, no podem quedar sempre, però encara tenim contacte, som com amistat, i jo segueixo comptant, i si hi ha gent, la Imma me trucava a ma mare, i hi ha una altra persona si està interessada encara per fer-la, i jo li dic que sempre sí, perquè, clar, tinc temps per fer-la, i, bueno, a mi m'agrada, és una experiència, em va ajudar moltíssim, i em va millorar moltes coses, i sempre m'agrada seguir endavant.
Col·lecciona parelles lingüístiques.
Sí, ja ho veig, ja ho veig. Ja ho veig. Sí. Ara en col·lecciono una altra, que és la ràdio. Estem Girona, amb qui ha compartit aquestes 6 setmanes. Recordes el vostre primer dia? El primer contacte, aquell que et diuen escolta, Cristina, que tenim una persona que encaixa amb els teus gustos, sí, les teves afinitats, té el telèfon, quedeu, i aquell primer moment en el que dius hola, sóc la Cristina.
Sí, doncs recordo que al consorci et donen el telèfon. O li donen, perdó, li donen a la persona que vol aprendre català el telèfon, perquè també el forcen, entre cometes, a que faci el primer contacte amb la parella. Llavors recordo que em va trucar, després vam continuar parlant per WhatsApp i vam quedar al bar Núria. Llavors doncs, vam un lloc de trobada que és molt conegut per tothom i de seguida bueno, el vaig distingir.
I la segona trobada vam anar...
No és difícil,
és molt obvi qui era la persona que m'estava buscant.
Recordem que si algú s'acaba d'incorporar, el mamadí és gambià. Llavors, pel color de la pell, evidentment, doncs la Cristina suposo que el va
identificar. I m'havien dit que era un noi jove, més o menys, jo ja me l'imaginava, i també crec que m'havia fixat en la foto de WhatsApp, i de seguida ens vam reconèixer, vam estar prenent un cafè, i de seguida va haver molta connexió i molt bon rotllo.
Digue'm que és el primer que et va cridar l'atenció. A veure si coincideix amb el mateix que amb la Cristina amb mi.
Del mamadi, eh?
Sí, quan el vas veure, quan et va dir hola. És que és super somrient.
Sí, i a part d'això que anava molt ben vestit.
Epa!
Sí.
No, és com una entrevista de feina. Aquell dia va treure totes les gales.
No, sí. I em va donar molt bona la primera impressió, molt, molt positiva. La veritat que sí, el somriure, que destaca moltíssim perquè té una dentadura blanquíssima i un somriure molt maco.
A més, amb aquesta visió tan optimista que té de la vida, sí, amb ella hem compartit alguns dels seus records, alguna de les seves experiències. Jo crec que qualsevol de nosaltres difícilment ens permetria, no dic somriure, però sí afrontar la vida amb aquest tirar endavant. Tu em vas comentar el dia que ens vam conèixer, perquè a més això va ser molt curiós, igual que amb tu, ens vam conèixer al mamadi i vam dir un dia hauríem de portar a la teva parella lingüística. I justament aquell dia, a la passa del vi, ens creuem. Sí. Ostres, doncs mira, ja l'acabes de conèixer. Em vas comentar que tenies 2 parelles lingüístiques.
Sí, sí, sí.
Exactament com ho quedes amb els dos alhora, vas alternant, quedeu els 3 i feu activitats. Com funciona això exactament?
Va ser una mica, jo també els hi vaig comentar al consorci, perquè sí que és cert que el consorci hi ha persones molt properes que de seguida et contesten els mails i qualsevol dubte que tens. I veient que mamadi ja tenia un nivell molt alt de català, llavors jo vaig comentar, ostres, dic, potser seria bo que vingués una persona que no té tant de nivell i aprofitant l'experiència amb mamadi que estem els 3. Llavors em van assignar en Rashid, que és una persona del Marroc, és un noi del Marroc. I el que vam decidir fer, parlant amb mamadi, va ser trobar-nos els 3. Llavors, perquè en mamadi podia animar en Rashid i també era una conversa molt més fluida i molt més dinàmica.
Funciona igual que, per exemple, amb ell i amb en Rashid? Si has tingut alguna altra parella lingüística, més o menys és igual de fluid sempre? O, o hi ha canvis en funció de, intueixo, la personalitat, no?
Normalment és gent oberta, gent que té ganes d'aprendre, gent molt receptiva. El que passa és que l'única dificultat, de nou poso entre cometes, és el nivell que ells tenen de llengua, perquè els hi pot costar més o els hi pot costar menys. Jo també m'adapto molt, si parlo més ràpid o menys, una mica al seu nivell i a les seves necessitats.
Això jo pensava, el primer contacte, una persona que quasi bé no sap res de català, per no dir res, no? Però on comences, no?
Mai m'ha tocat una persona que no. Sempre ja, jo crec que la gent que ho busca o potser ho mira en el consorci.
I és perquè ja volen, ja tenen una base i ja volen millorar, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Sí, sí, sí. Llavors mai fem res de gramàtica ni d'ortografia, sinó que es tracta de xerrar, de que puguin agafar confiança, fluïdesa i de compartir.
Creus que està en el punt ara mateix en el que potser seria el pas de fer aquesta part d'ortografia, de gramàtica, de coneixença del llenguatge des de l'escriptura, potser més que... Ho dic perquè realment les experiències que he tingut amb ell ens ha permès mantenir una conversa superfluïda. Recordo una paraula que em va fer molta gràcia, que no li sortia la paraula veritat, crec que la setmana passada, i quan la buscava jo li deia veritat, veritat, i llavors ell repetia veritat, veritat, com si fos 2 vegades la paraula. Que són tics que jo entenc que són normals, no?
Sí, i també afegeixo, aprofito també l'ocasió per comentar que també tenen moltes dificultats les persones que volen aprendre català, perquè no els hi posen fàcil, els catalanoparlants, perquè tenim aquella mania, no sé d'on ens veu aquell complex, podríem dir, de la mínima que veiem que algú té dificultats, passem al castellà principalment. Llavors ells demanen que els hi parlem en català, no? Llavors necessiten que els hi donem l'oportunitat d'equivocar-se, de corregir-los amb respecte i amb carinyo i de continuar endavant. I ell està al punt que té molt bon nivell i ara ho comentàvem, que potser ja seria moment de començar a treure's algun certificat o potser tirar endavant amb el català, perquè la veritat és que parla molt bé ja.
Quin és el repte que afronteu ara mateix? Perdona, Cristina.
No.
Sí. Doncs ara ens queden algunes sessions, perquè el projecte, el programa, millor dit, són 10 hores, i llavors no sé si devem estar per les 8, 7 o 8 on devem portar.
Avui 8.
Sí, avui és la
aquesta,
vuitena.
Aquesta conta o no conta?
Sí. No ho sé, després no ho sabia, després ho parlem. I a partir d'aquí veurem. No sé, ja, jo crec que ja quedarà una relació molt més d'amistat, però el programa ja estarà acabat amb ella. Amb en Reixit encara no, perquè fa unes setmanes que no el veig.
T'ha portat a jugar a futbol alguna vegada?
No, encara però no. Però me n'ha parlat molt.
No, és que el tio té el futbol aquí, eh? És a dir, ell vol ser futbolista i jo no sé si arribarà o no, però com a mínim per ganes no serà.
Sí, sí.
Una altra cosa, heu fet teatre alguna vegada?
Sí, però fa molts anys.
No, però vull dir, entre vosaltres...
Ah, no. Això no.
Se'n van d'excursió, m'han dit fora micro que se'n anaven d'excursió.
Sí,
sí. Hem fet alguna excursió.
El gener? Mes de gener, sí. El segona trobada que vam fer... I vam anar a l'excursió a Recacorba, no? I vam anar allà. I l'altre dia, el dia que vaig quedar amb tu, i el pròxim diumenge vaig anar amb ella per
fer... A fer caiac, és veritat, caiac, no? Sí. A fer caiac, és veritat.
Però sí. Jo no vaig posar pas, perquè home, em feia por.
Però per què?
No, perquè, no sé, és una... em feia por.
És molt petita la marcació,
eh? Sí, és molt petita i clar, jo no saps nedar i vaig...
Ah, això t'anava a preguntar, tu no saps nedar, eh?
No, jo no sap nedar i vaig dir ella, bueno, si vaig amb algú, sí, però jo sol, no.
Em fa pensar encara... més dura l'experiència de venir des de Gàmbia cap aquí, sense saber nedar,
sí.
I pujar-te a una embarcació, que, bueno, digue-li embarcació, digue-li balsa, i arriscar-te això, eh? Jo us preguntava el del teatre, perquè la setmana passada es va dur a terme aquí a la ciutat de Girona el FITAC, bé, a la ciutat de Girona, i 9 localitats més molt properes a la província, o a la ciutat, millor dit, com que la Cristina és una malalta del teatre, i en Sisi també déu-n'hi-do el que li agrada la cultura, el que hem fet és... extreure un fragment d'una obra que es diu Pis compartit, perquè el Mamadi li va explicar a la Cristina, crec que compartia pis, etc. I si us sembla, hem assignat un paper a cadascú. A mi m'han dit que m'ha tocat el Pau, és? No, el Lluc.
No, tu ets en Lluc.
Que és un malalt dels estudis. Llavors tenim en Sisu, que farà de one-off, és a dir,
serà... De narrador.
La narració, i nosaltres haurem de fer un paper cadascú. La Cristina és la Patrícia, que és la boja per les bromes. La Clara és l'altra Cristina Cantal, que és la boja per la moda. A tu toca ser el Pau.
El Pau, sí.
Vale, que
ets... Això ho veig per les noies?
Era, sí. Ah.
Se l'ha triat ella, que quan estigui.
Ah, l'estia tu... Vale.
I dir també que és una petita adaptació d'una obra de l'Aida Frías i que volia doncs posar-li també el nom. Doncs comencem.
Va, vinga, ho provem. A veure que... Jo us he de dir que l'última vegada que vaig fer teatre va ser amb els Pastorets quan estudiava a l'EGB. I d'això fa... Bueno, ha desaparegut l'EGB, imagineu-vos.
Però t'havien dit que eres l'estrella, però d'aquests Pastorets ens van dir que ho feies molt i molt bé.
Només els parèntesis no es llegeixen, s'actuen.
Ah, vale, és a dir, vale, fantàstic. Doncs va, anem a veure què tal surt això. Julià, ho tenim... Sí? Vale, això és d'aquelles coses que queda després, eh?
Bé, doncs, ens hem d'imaginar que estem en una sala d'estar on hi ha una butaca i un sofà, sobre el sofà hi ha un coixí i una manta, una tauleta amb la seva cadira... A sobre hi ha un telèfon fixe, dos gots i una ampolla de suc de fruita.
Vale.
Escena 1. La Patrícia entra arrossegant els peus. En passar, deixa la jaqueta a la butaca, es treu les sabates d'un cop de peu, s'arrauleix al sofà i es tapa amb la manta. Sona el telèfon. Ella gira d'esquena i es tapa el cap per no sentir-lo. Finalment, es destapa la cara bruscament.
Telèfon, que no ho sentiu.
Agafa'l tu, que m'estic canviant.
La Patrícia rebufa, s'aixeca i despenja, malhumorada.
Sí, digui. Ai, hola, Clàudia, què tal? Fatal? Què dius? Per què deprimida? No ets un desastre, nena. El que passa és que ets tímida. No diguis això, si ets una noia superguai. Et conec perfectament, sóc la teva cosina, no? No, no és veritat. Segur que hi ha la tira de nois que estarien encantats de conèixer-te. Val, d'acord, ara vinc. Quedem a les 4, al bar de sota casa teva. Va, noia, anima't.
La Patrícia penja, sospira i torna cap al sofà.
Amb la son que tingues, que no hi ha dret, estem de vacances.
Entra la Clara, gira voltant per fer-se admirar.
Mira, Patrícia, aquest modelet me l'he comprat avui. Va, joc amb el bolso i les botes, t'agrada?
Entra el Lluc.
Qui m'ha agafat la calculadora?
Ai, té, és que he estat comptant el que m'ha costat tot això.
Fa mitja hora que la busco, guapa.
El Lluc s'asseu a la tauleta i es posa a calcular amb l'aparell.
No sé què vols calcular si fa 3 dies que no ha sortit ni a comprar el pa.
És que estic a punt de resoldre un problema de mates. Complicadíssim.
Quin rotllo.
No, i ara? Si és superemocionant.
T'agrada la faldilla?
Preciosa!
Molts estudis, però no sap distingir una faldilla Moschino d'una Versace. Espera, que t'ensenyaré la jaqueta.
Oh, no, no. Ha de marxar d'aquí mitja hora. Aprofito 10 minutets més.
Escena 2. Entra el Pau del carrer, desesperat.
Quin dia més, xungo, és massa per a mi.
Es deixa caure al sofà, damunt els peus de la Patrícia.
Au, el peu!
Hola, m'has pentat. Tenia, estic fatal, no ho he superat.
Doncs seu a la butaca, que estaràs millor.
Doncs no canviarà res.
Però a mi m'aniria de meravella. I si parles fluixet, serà tot un detall.
Entra la Clara amb una jaqueta i una capseta d'agulles.
Algú em pot fer de maniquí? He de posar agulles en aquesta jaqueta per escurçar-la.
Jo no estic d'humor, no?
I tu, Patrícia?
Estic dormint.
Molt bé! Molt bé! Un aplaudiment. No, molt bé.
Jo m'he perdut una mica.
T'has perdut una mica? Déu-n'hi-do, bueno, no passa res, escolta. Sí, ja està bé. Mira, l'altre dia parlàvem del teatre, tu ja no havies fet, a Gàmbia no havies fet teatre.
No, mai.
Bueno, és que l'hem enganxat com aquell que diu sense temps per mirar-se el text. Sí. Està molt bé. Sí, està molt bé. Walla,
jo estava rient molt, A mi m'agrada.
Bueno, igual hem descobert una afició que tenies amagada.
Sí.
I podeu, a partir d'ara, també amb la Cristina,
fer
alguna cosa. Ara el Reixit, pobre, de greu, està a casa i quan el veieu no sabran d'on li baixen i el pujareu a dalt d'un escenari.
Sí.
No, escolta, us agraeixo moltíssim que us haveu predisposat a aquesta petita jugasca que hem fet per tancar la secció. Dèiem que la Cris havia triat aquesta obra o aquest fragment recordant-me que tu comparteixes pis. Exactament amb qui el comparteixes ara, amb qui estàs, i no sé, per exemple, com és la convivència. Estic per preguntar-te ja què t'agrada fer de casa, si fregues plats, si planxes, si endreces la roba o si poses la rentadora, tu mateix.
Jo sí, a mi m'agrada el pis estar sempre neta i la pica no vull sempre estar a la plaça sense rentar i la cuina també sempre neta.
Quan sou a casa?
És un bon company de pis,
sí. A mi m'agrada molt que ha dit la pica, és a dir, la resta no ho sé, però la pica sempre neta, eh?
Som dos ara, perquè abans vivia en un pis compartit al carrer del Carme amb el hindús, pakistanès, catalans, estem molt barrejats allà, però bueno, allà cadascú fa el que vols. Si vas a la pica per fer alguna cosa, estava ple de plats. I la lavabo, el mateix, la cuina estava tot fatal, ningú no neteja. Cadascú diu que jo cada dia netejo jo, l'altre no neteja, saps? Però ara vivim dos, jo un noi de Senegal, i bueno, i ell també igual com jo, i sempre netejava, i la pica sempre estava net, lavabo, el menjador, la cuina, i de moment està molt bé, el pis està superguai.
El repartiment de tasques és molt important.
Sí, sí, no,
perquè
no.
Si no ho tens ben estructurat des d'un principi, agafes amb mala dinàmica i el que deies tu, no, que arriba un punt que dius no puc viure aquí, no?
Clar. Això que va passar al lloc que vam estar abans i, bueno, al final vam decidir jo i el meu company que hem de buscar un altre lloc per anar a viure, perquè, clar, és impossible viure així. I la nevera hi ha menjars que portava una setmana i se fa mala olor i, clar, el menjador està fatal, saps? I al final vam dir que busquem un altre pis i marxem. I l'any passat hi vam buscar un pis de 2 habitacions i jo i ell hi vam trobar i vam estar allà. Ara està molt bé allà.
Estic d'acord amb la Cristina que les tasques domèstiques són l'origen de moltes de les disputes i moltes de les discussions que puguin haver a casa d'algú. Per acabar, digue'm la teva tasca domèstica, ja que hi som. La teva tasca domèstica preferida, el que més t'agrada fer?
Què més m'agrada fer? A casa?
Sí, a casa.
Fregar.
De feina, eh?
A fregar.
Fregar, eh?
Sí.
Però amb el motxo.
Amb la fregarona. Fregona,
amb la fregona, exacte.
Amb la fregona, sí. En el teu cas, Cris?
A mi m'agrada molt ordenar.
Ordenar coses.
Ordenar armaris, ordenar calaixos, sí, ordenar llibres.
De moment anem bé, digues. La Cristina cap ni una.
A mi no m'agraden, però l'assaig. No, a mi m'agrada cuinar.
Cuinar.
Vale.
Però que els plats els renti un altre.
Ara us reconec...
El vell truc, eh?
Sí, exacte.
Jo cuino, tu rentes el
plat. Però una cosa, no, però el cuinar, com que només quedem dos, cuinar implica cuinar i fregar plats.
No,
en aquest
no,
cas,
no.
Sí, si això fos una comuna que haguéssim de viure tots junts, el mamadi ja ha dit que fregar, ella ordena la roba i tots els, cala... sí. Tots els calaixos,
tots.
Tu cuines i fregues. Jo reconec que sóc un gran aficionat a planxar.
M'agrada
molt la planxa.
Deu ser un 1% de la població, tu, perquè...
No, però... jo igual, eh? De fet, sí. Estava patint que preguntessis, t'anava a dir que això era un atraco, però és que realment potser és el que més m'agrada, planxar.
Saps per què?
M'odio planxar.
És que em poso música i és com... Escolta, vaig tirant, vaig fent, ja pot anar passant el temps... Julià, tu què? Cuinar, eh? Mira, podíeu repartir-vos amb la Cristina. Bueno, mira, ha sigut una manera també d'acabar... I a l'Eduard també... Bueno, a l'Eduard el que li agrada és menjar el que cuina el Julià.
Sí, no?
És el que passa aquí.
Sí, sí, sí.
Escolta, mamadi, sí. Que tanquem aquí la secció. Val. Ens hem quedat sense temps, però t'asseguro que si pogués ho allargaria moltíssim, perquè ha estat una experiència super enriquidora, ja no només pel fet de poder compartir la llengua catalana, que és un dels majors patrimonis que pot tenir una població, sigui el català, el castellà, qualsevol llengua, sinó per com t'has expressat, com ens has fet veure la vida d'una manera diferent, sí. I en definitiva, bueno, obrir-te aquí sense demanar-nos res a canvi. Així que t'agraeixo moltíssim. Cris, li vols dir alguna cosa?
Que ha guanyat dos amics, no?
Sí. No, bueno, de fet, hem fet 4 hores ja. De la parella lingüística ja hem fet 4 hores.
Sí.
Escolta, mamadi, que t'agraeixo moltíssim, de debò que ens hagis acompanyat. I, evidentment, també el Consorci per la Llengua, el Centre de Normalització Lingüística de Girona, amb l'Imma Torres, que va ser qui ens va posar en contacte. Cristina, de debò, gràcies per també avui prestar-te a tot aquest joc. Sisu, espera que encara queden 2 dies.
Ai.
I encara t'hi pots trobar alguna més, eh? Que ho deixem aquí, de debò. Espero que ens puguem tornar a trobar. Si no és a la ràdio, qualsevol altre lloc, però segur que seguirem en contacte. Gràcies,
vale,
i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
No tanquem per vacances.
De seguida tornem després d'aquesta conversa amb la nostra parella lingüística. Us informem que la llei del referèndum ha estat portada al ple per 5 vots a favor, 2 en contra, que demana la paraula Marta Rovira, representant del Junts pel Sí, i que ara està parlant la representant de la CUP, Anna Gabriel. Una pausa i de seguim us posem amb més detall del que està passant avui al Parlament de Catalunya. Aquí, al No tanquem per vacances.
No tanquem per... El magazín d'estiu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Estem davant d'una manera insigne dins d'aquest gènere musical. Qui no ha escoltat mai ni cantat Mare vull ser pescador, segur que molts dels oients que ens escolten ho han fet. Antònia Vilàs, una de les grans dames de l'havanera i el cant de taverna, en va fer la lletra, i amb l'ajuda de Joan Queixàs, la música. Tot i que és la més coneguda de Vilàs, cal dir que en té de molt maques. A més de composar, també va ser una gran rapsoda i cantant, una dona amb molta energia. L'escoltarem pel grup que l'autora hi va formar part, Desplega Veles.
crida que torni el seu fill, que ha marxat la mare en calma.
FEM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local. Va de lletres, la recomanació literària amb Montse Castaño.
En ple estiu del 1950, cinc noies adolescents internes en un col·legi de monges juguen mitja vida juntes per última vegada a Acció o Veritat, o com elles en diuen, el joc de les penyores. Dues, les bessones Vinyó, estan a punt de començar una nova vida, plena d'interrogants lluny d'allà. L'ocasió és especial, i ho saben, però cap d'elles espera que aquesta nit es converteixi en un punt d'inflexió per algú més i que, sense ni tan sols imaginar-ho, acabi marcant el seu camí per sempre. Mitja vida, de Cari Santos, retrata a través de les vides de cinc amigues al llarg de 30 anys una generació de dones que van haver de construir els seus destins a l'Espanya de la dictadura i la transició, en un moment en què l'hipocresia d'aquells que volien mantenir les formes a qualsevol preu es va enfrontar amb noves mirades sobre l'amistat, l'amor i la llibertat. Cari Santos, nascuda a Mataró el 1970, va estudiar dret, però des de ben jove va centrar-se en l'escriptura. Va treballar al desaparegut Diari de Barcelona i també a la revista Presència del Punt Avui. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, Com Ràdio i BTV. Ha obtingut els premis Gran Angular, Ramon Muntaner i Protagonista Jove amb les seves novel·les adreçades a aquest públic, un terreny en el que és una de les autores més llegides del nostre país. És autora d'Habitacions tancades, que ha estat traduïda a 13... Un camí dins la boira, aquesta nit no hi ha lluna plena, entre moltíssimes altres. Mitja vida, de Cari Santos, editat per Columna Edicions. Un relat eloqüent i vital sobre com ens afecta el pas del temps, sobre el pes de la culpa i la importància del perdó.
La recomanació literària que avui ens apropa la Montse Castaño, i ja ho sabeu, cada dia ens recomana un llibre per gaudir ja no només de l'estiu, sinó que també que ens pugui permetre un temps de lectura durant l'any. Us recordem que seguim amb atenció el que està passant al Parlament de Catalunya. Us recordem que només iniciar-se la sessió en la que s'ha aprovat l'alteració de l'ordre del dia per incloure l'aprovació de la llei del referèndum, Marta Rovira, representant de Junts pel Sí, d'Esquerra Republicana, però en definitiva sota les sigles de Junts pel Sí, ha demanat doncs aquesta votació, aquest debat, en el que, a més, també inclou dues hores de recés, de pausa, perquè cada partit polític pugui fer les seves esmenes. Justament després ha intervingut Anna Gabriel per part de la CUP i ara ho està fent el representant de Ciutadans. Ja us podem dir ara que la sessió, tal com es preveia inicialment, està sent bastant tensa. De fet, en les estonetes prèvies, molt de silenci al Parlament de Catalunya amb tothom expectant de què podia passar i, de fet, tal com es preveia, les sorpreses no han tardat en arribar. Com dèiem, ha estat aprovada l'alteració de l'ordre del dia, o com a mínim s'ha aprovat el fet de que la llei del referèndum es pugui portar al ple. Ara veurem, perquè cada partit polític té 5 minuts per poder exposar la seva idea envers el que suposa això, el fet d'alterar l'ordre del dia. En aquests moments, Ciutadans, insistim, està protestant, està fent manifestar la seva protesta per l'alteració de l'ordre del dia. Encara que sembli allò una olla de grills, nosaltres, evidentment, seguim amb la nostra normalitat i el que toca avui, tal com estava previst, és pujar la temperatura, i no la parlamentària ni política, sinó la temperatura corporal i ambiental, perquè, excepcionalment, avui ens visita la nostra psicòloga, sexòloga Esther Mullera. Ja sé, política, sexe, sexe, política, al final, allò, cota, la vida és això, luces y colores. Esther Mullera, de seguida, aquí, avui amb un tema que portarà cua.
Amb molt de gust, amb la psicòloga i sexòloga Esther Mullera.
M'imagino que per vosaltres deu ser difícil d'entendre que la Paula i jo estiguem junts, no?
Junts?
Sí, junts.
No sé si ha sigut una bona idea tot això.
No, Paula, està bé, s'ha de parlar. Suposo que per vosaltres jo sóc un cabró, perquè he sigut l'amant de la Paula durant tant de temps. I també sóc un cabró, perquè he deixat la meva dona, no?
I no ets un cabró.
Potser sí. No ho sé. Però jo m'estimo la Paula. Molt. I penso estar amb ella tot el temps que faci falta.
Sí, fins que la mort ens separi. Saps què? Ets molt valent.
Això que escoltàvem era un fragment d'una sèrie que va donar molt que parlar a Televisió de Catalunya. Es deia Infidels i el que feia era narrar les aventures, diguem-ho d'aquesta manera, de cinc de les seves protagonistes, o de les cinc protagonistes, més enllà de les seves relacions matrimonials. A més, amb un personatge que finalment acabava canviant la seva orientació sexual. Vaja, que jo el que faria és recomanar-vos que la veiéssiu, perquè jo particularment la veia i era una de les que més m'agradava, almenys per la llibertat amb la que tractava segons quins temes. Això no vol dir que, evidentment, estigui a favor de... Més igual, ja callo. Esther Mullera, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Ja veus que me vaig embolicant, eh? Comences a parlar d'una cosa o d'una altra
sol.
I tu sol t'acabes embolicant. Això és que quan ets infidel o amagues alguna cosa, et fan una pregunta i tu, per intentar amagar-ho, t'acaben enganxant per culpa de les teves pròpies respostes, eh?
És probable.
Intueixo que, mira, si la setmana passada parlàvem de la importància de normalitzar segons quines coses, amb això, evidentment, no vull dir que es normalitzi la infidelitat, però sí tractar-la des d'un punt de vista natural pel que això acaba passant al carrer, és a dir, per la incidència que té de la nostra societat, que, segons diuen, és molt.
Clar, la infidelitat passa i passa molt. El que passa és que moltes vegades juguem una mica... Bueno, jo puc ser infidel amb la meva parella, però si la meva parella ho és amb mi, el món s'acaba. No? Llavors, bueno, és relativament normal que et puguin arribar a enganyar, sempre i quan amb la parella se n'hagin fet altres... O sigui, se n'hagi parlat prèviament. Perquè moltes vegades passa que donem per suposat que en una relació de parella les regles de joc són que serem fidels, i a vegades un dels dos no ho entén així, o com que no ho hem parlat mai, de cop ens trobem amb la cirereta del pastís i llavors què fem, no?, amb tota aquesta situació.
Per què estem fets per ser fidels? Jo crec que és la pregunta que hauríem de respondre, potser. Hauríem de respondre, no?, potser.
No, jo crec que més que per ser fidels, per estar amb una persona durant tots els anys de la nostra vida, no? I a més, cada vegada més hi ha... Més, bueno, en el moment en què van sortir les dones al mercat i van començar al mercat laboral, em refereixo, van començar a haver-hi probablement més infidelitats, perquè abans les infidelitats eren homes que s'anaven a les prostitutes i això quedava en terme privat, no? Llavors comença a sortir aquestes dones al món laboral i aquí és com que es comencen a veure més infidelitats. Llavors algú podria dir, oh, llavors és culpa de les dones. No, realment no és que si culpa... Si haguéssim de fer un culpable, seria la societat en el que ens intenta inculcar que hem d'estar per sempre amb la persona, sense mirar altres persones, sense fer altres coses. Vale?
I tens la sensació que això s'està tancant? És a dir, que cada cop hi ha un canvi, no diré d'acceptació, o potser sí, sinó de normalització de que bé, aquestes coses passen.
Clar, els canvis que nosaltres veiem, per exemple, és que, ara han tornat un altre cop els casaments a diguem-ne, augmentar, però fa un parell, bueno, potser 5 anys enrere, els casaments s'havien paralitzat, per exemple, no? I n'hi havia molt pocs, no? Ara, actualment, han tornat a pujar, però les persones que es casen moltes vegades ja consideren, vale, em caso perquè vull, perquè em ve de gust, però potser no és per tota la vida, ens encantaria que ho fos, però si no ho és... no ho viuré com un drama.
I ara que dius això, sí que és veritat que hi ha molta gent que t'acaba gairebé justificant el... Bé, i si no, no passa res. Fins i tot, jo conec a tal persona que als 5 mesos. Jo conec a tal persona que només han durat 2 anys. És a dir, no sé si motivat per la monotonia sexual, que entenc que és una motivació que ara abordarem, o si potser perquè simplement la decisió de casar-te, igual que moltes parelles ho fan i amb això sempre hem mostrat molt crític, acaben tenint un fill per intentar superar segons quines dificultats matrimonials o de relació, no? Això acaba florant un altre cop, és com una humitat, si tu no tapes bé el que és l'origen de la fuita d'aigua, per molt que pintis la paret, tornarà a sortir un altre cop aquesta taca.
Clar, el problema de tot això és, l'error més gran que pot cometre una parella és tenir un fill per arreglar un problema de parella, perquè això el que farà és, tindrem una persona més en la qual, encara que sigui un bebè, haurem de tenir en compte, i fins als 18 anys, si no ens portem bé, ens haurem d'aguantar amb algunes situacions que probablement poden ser desagradables. Poden no ser-ho, però la gran majoria de vegades i de situacions ens poden aportar a desacords. Llavors, tenir un fill per arreglar una relació de parella és un error. De fet, és una part una mica egoista, perquè estem tenint un nen o una nena en una situació en què la relació de parella no és estable, no? Llavors, això hi hauria per parlar-ne molt més, no? Però si entenem una mica el per què, és a dir, jo moltes vegades pregunto quina diferència hi ha entre una parella que estan casats i unes parelles que no estan casats, perquè moltes vegades, actualment, abans moltes vegades era, bueno, em caso perquè si els meus pares em deixen emancipar-me, me'n puc anar amb la meva parella fora de casa i puc tenir uns privilegis. Ara, actualment, les parelles ja viuen juntes, moltes vegades ja tenen una economia conjunta. Quina diferència hi ha d'estar casats a no estar casats? Aquesta és la primera, que no és que estigui a favor o en contra, és una mica perquè se'n pugui reflexionar.
És un plantejament.
Llavors, és curiós que potser es porten 10 anys de relació i ara és com que toca, no?, casar-se, i potser no m'he replantejat si realment vull estar amb aquesta persona molt de temps més, no? Si vull, i em ve de gust casar-me endavant, perquè per això està, però potser és que després em dono compte de que no vull, no? I a vegades la pressió social també ens empenya una mica a casar-nos i als 2 anys obrir els ulls i dir, ostres, no, m'he casat i no vull estar amb aquesta persona.
Recordem que l'Ester Mollera ens ha estat acompanyant durant tot l'estiu amb converses que han mantingut, evidentment, una temàtica sexual, però que ella, a part de sexòloga, és psicòloga. Per això, doncs, sí, avui deriva una miqueta més la conversa cap a la part del tractament de la relació de parella, potser més que des de l'àmbit sexual. Tornant al tema de les infidelitats, que no sé si és, en molts casos, una excusa pel trencament, o en molts casos, i suposo que per aquí, una mancança de què exactament? Afecte? Passió?
És que és complicat. Depèn de cada situació, però sí que és veritat quan parles, per exemple, a consulta amb persones que han tingut infidelitats, preguntes, no? Què passava abans de que hi hagués aquesta infidelitat, no? I amb persones que 5 anys enganyen a la seva parella. Clar, què passava abans de fa 5 anys, pues, potser no ho saps, no? Llavors, estem parlant d'una infidelitat que es repeteix, llavors aquí parlaríem d'una cosa, potser és que aquesta persona vol tenir, pues, sexe amb una parella i la resta de coses amb una altra, vull dir que seria una infidelitat, però inclús la pròpia persona s'hauria de plantejar quin model de relació vol, no? I l'altra seria una infidelitat puntual, no? Pot ser que surtis de festa i amb moltes copes et posi algú per davant i te'n vagis al llit. Sí, pot ser. Passaria alguna cosa en la relació de parella? Potser, no? Potser les coses estan bé, el que passa és que, mira, una relliscada la pot tenir tothom, no? O m'he trobat un company de feina i vaig començar a anar veient que em fa més cas que la meva parella, m'entén més, m'acompanya potser d'algunes coses que la meva parella no em fa, llavors aquí sí estem parlant de que hi ha una mancança potser de comunicació, d'efectivitat, però la gran majoria de vegades la infidelitat no es comet per falta de sexe en la relació, a vegades sí, eh? Perquè si només fos per falta de relacions sexuals, els homes, per exemple, ho poden tenir molt fàcil. No cal anar-se'n a un altre lloc.
Ho parlàvem la setmana passada, la masturbació. Exacte. I s'ha acabat, sí, sí. I intueixo que també la dona, en definitiva.
Sí, 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 la dona. També em referia al món de la prostitució, que encara que no la tenim aquí legalitzada, hi és.
Continua sent, vale, un dels negocis que més diners mou. Sí, sí, sí.
Llavors, no, llavors, tot això depèn moltes vegades de la situació i de la relació que es puguin trobar, però moltes vegades no hi ha un detonant en concret.
Et sorprèn la reacció de la gent quan s'assabenta d'una infidelitat? Ho acceptem més que abans?
No, jo crec que és la mateixa situació. Al final és una traïció. És una traïció a la confiança.
Traïció, eh? És una paraula, sí, gruixuda.
Sí, sí. O sigui, la persona que ha sigut enganyada se sent traïcionada perquè ha dipositat en la seva parella o una confiança X i això s'ha trencat. I es trenca amb tot. Vol dir que si la parella se'n va comprar el pa, no, decideix perdonar, no? I diu, vale, perdono perquè crec que és la persona de la meva vida, ta-ta-ta, vale. Se'n va comprar el pa i li diu que tornarà en 10 minuts i en 10 minuts no torna, aquesta persona la trucarà potser 20 vegades preguntant que on és. I això, abans de la infidelitat, no ho hagués passat.
És a dir, la pregunta és, una infidelitat no se supera?
Sí, se supera, però amb treball de professionals. És molt poc probable que se superi sense. I segurament hi haurà casos, el que passa és que les repercussions que porten és una falta de confiança bastant important. I l'altra persona, amb la culpabilitat d'haver-se, no, d'haver enganyat, cedeix una mica al, vale, doncs jo et diré on estic, t'ensenyaré el mòbil, inclús em faré fotos, no? Però clar, estem arribant a un punt de control en la que una persona no és lliure, tot i que ha sigut infidel, però clar, no ha de... jutjar-se, no?, per tota la seva vida i pagar aquesta penitència.
El que supera o sobrepassa la línia de la infidelitat corre un risc altíssim de tornar a repetir?
Depèn.
Encara que sigui accidental, eh? És a dir, accidental en tema. És a dir, surts un dia i jo no ho justifico, però amb aquesta mateixa conversa l'hem mantingut a casa, Et pots creuar amb qualsevol, que pel que sigui, tu has tingut un mal dia, té el guapo pujat, es donen les circumstàncies que siguin, i patapam, passa. Més enllà del remordiment que cadascú pugui tenir, diguem que allò obre la veda a... Ostres.
Depèn. De fet, el remordiment serà un aspecte clau en tornar-ho a repetir o no. Si jo em sento tan malament que sóc incapaç de mirar la meva parella, que no la puc ni tocar perquè, ostres, el que li he fet, és molt poc probable que torni a fer això. És més, inclús em passaria el contrari, no? Que deixaria de mirar potser algunes persones, deixaria de sortir perquè em sento tan malament, he vist el dolor que li puc provocar a la meva parella, que és que no m'atreviria. I on tenim l'aspecte contrari, si em perdonen i no hi ha cap conseqüència, és a dir, si la relació és exactament igual i no hi ha hagut cap modificació, és probable que ho pugui tornar a repetir, perquè al final el preu que jo acabo pagant és mínim.
Parlàvem a l'inici, ho fèiem referència, recuperàvem un tall d'una sèrie que, en definitiva, amb el propi títol, ja dona de ple al tema que ens està ocupant avui. Una pregunta que es fa molta gent, o una de les coses que s'acostuma a assegurar amb molt d'atreviment, és: des del sector masculí, les dones són més infidels? Des del sector femení, és que els homes només pensen amb el que pensen. Es pot establir qui és més infidel a l'altre des del punt de vista del sexe de la persona?
Històricament, qui ha sigut més infidel sempre ha sigut l'home, però perquè l'home ha tingut molts més drets que les dones en tot el recorregut que hem tingut d'història, no? Actualment, sí que és veritat que les dones, quan, per exemple, els homes quan tenen una infidel, normalment la gran majoria és molt sexual, vull dir, tenen una infidelitat, són relacions sexuals, però després a qui s'estimen realment, a qui posarien el cor, és amb la seva parella. Les dones, pel contrari, tenen una altra part, que és, bueno, aquesta persona m'està fent cas, aquesta persona m'està escoltant, aquesta persona potser pot suplir la meva parella i me n'aniria al llit, però a més probablement establiria una nova relació de parella amb la persona amb la que estic sent infidel. Són maneres diferents de ser infidels. Cap de les dues és justificable si prèviament han pactat amb la parella ser fidels, eh?
Però això es pacta a la infidelitat, no? La fidelitat, evidentment, que sí. És a dir, quan tu jures els vots matrimonials, estàs dient això, però tens casos o coneixença de que cada cop hi hagi més gent potser que acaba arribant a un acord d'escolta, mira, vivim junts, ens casem o no ens casem, això ja entra a formar part de la llibertat de decisió de cadascú, però ens permetem el privilegi, o digue-li que tu vulguis, de mantenir relacions extramatrimonials.
Clar, cada vegada hi ha més persones que en parlen. El que tu planteges és com un model de parella oberta. No tothom és capaç de tenir una parella oberta, perquè s'ha de tenir molta confiança.
Sí, però per tema de gelos... O per tema d'acceptació i...
Per tema que hem de ser molt confidents, hem de tenir molt clar quins són els límits, no? De dir, vale, te'n pots anar amb una altra persona, però, per exemple, no? Coneixia una parella que deien, mira, jo, la meva forma de pactar que no es pugui, entre cometes, enamorar de la persona amb la que se'n va, és que només ho pots fer una vegada amb aquella persona, mai a casa, i no hi ha intercanvi de telèfon, sinó que, bueno, us coneixeu, aneu al llit, us ho passeu bé... I si t'ho dissen, no m'acordo.
Ostres, i mai a casa. Això de mai a casa m'ha sobtat.
Sí, perquè, és
a
dir, clar...
Clar, perquè la fas entrar en el teu nucli.
Clar, i de fet no tenies relacions sexuals amb una persona en el mateix llit amb el que te'n vas amb la teva parella, no?
No, està bé, està bé.
Són límits. Llavors, aquests límits ajuden a poder mantenir una relació de parella oberta. Per exemple, hi ha un programa que és La gent normal a TV3 que parla precisament dels models actuals de les relacions de parella. Hi ha el poliamor, la parella oberta, el single... Jo el recomano moltíssim perquè són diferents visions. No hem d'estar per què d'acord, eh? Però sí que és una manera de poder veure com ara actualment està el món de la parella i el món de la sexualitat i el món de la infidelitat, no? Perquè venim d'un model d'amor para siempre que per sort estem trencant i ens facilita molt més les coses, i ara estem en un moment d'expansió, i cadascú ha de ser coherent i conseqüent amb el que pensa i amb el que diu.
Sí que hi ha una cosa, i anem acabant aquesta última secció, recordem del No tanquem per vacances, que ens ha permès compartir amb l'Ester 5 de les 6 setmanes de programa, aquí a FEM Girona, Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant i Ràdio d'Escala, que és el fet de que tu has dit de l'home, o jo ho he entès així, l'home potser mantindria una infidelitat passional, o sí, passional des del punt de vista de l'acte sexual, i la dona més emocional.
Sí, sí, sí. Ho has entès bé?
No. Ho dic perquè m'ha cridat l'atenció, no? El que també em fa pensar que en els dos casos el focus o l'origen potser enfoca més al home que no pas a la dona. La dona, quan té una infidelitat, si és emocional, hi ha de tot, però si és emocional pot venir provocada per una manca d'estimació, de carinyo, del que sigui, d'atenció per part del marit, i si hi ha una infidelitat passional per part del marit és perquè el marit realment té una passió que no pot acabar de satisfer a casa seva, no?
També té, té un punt molt cultural, no? Quan anem als adolescents i els diem als nens, als nois, no? M'he ido, no? T'explica'm, m'he anat amb quatre noies i és el campió, és un crac número uno, no? Què passa si una noia li diu, i ella diu, ah, doncs me n'he anat amb quatre.
No vulguis pensar-ho.
Vale? Llavors, clar, això és cultural. Llavors, això també influeix molt en com ens eduquen a les nenes i com eduquen els nens, té a veure molt a veure amb el model de relació de parella que estem establint actualment.
Jo t'he de dir que aquí el programa no t'hem estat infidel, que amb l'única persona que hem parlat de sexe ha estat amb tu, i que estem molt contents de que diguessis que sí quan et vam proposar que ens acompanyessis durant aquesta temporada d'estiu. Esther, ha estat un autèntic plaer, de debò, espero que t'ho hagis passat igual de bé que nosaltres.
Sí, sí, sí.
Ens has ajudat, ja no a mi particularment, però sí que la gent, que també, sinó la gent que ens escolta, doncs, a trencar certs tabús. Jo particularment crec que fins i tot a trencar la vergonya de, per exemple, el primer dia, en el que recordo, ostres, doncs, que et trobes certament violent, potser, parlant d'aquestes qüestions, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat. T'he de dir una cosa, excepte a casa meva, mai havia parlat tant de sexe amb una mateixa persona en tan bon temps. No, és broma, t'agraeixo moltíssim, de debò. On et podem trobar? La gent que ens escolta, si vol contactar amb tu, ja et dic, des del punt de vista de la sexologia o des del punt de vista de la psicologia, no sé on se't pot trobar, si hi ha alguna manera d'arte per tots aquells, doncs, que no sé, vulguin fer ús dels teus consells, del teu tractament, etc.
Bueno, em poden trobar a Girona, perquè tinc dues consultes, i llavors a través d'internet em poden trobar. Tinc la meva pàgina web i tinc el Twitter, que també tinc el meu perfil, i vaig, quan puc, vaig posant cosetes per allà. Llavors em poden trobar aquí a Girona.
Esther Mullera, ja ho sabeu, la sexòloga de capçalera aquest any al que no tanquem per vacances. Esther, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. El temps dirà si ens tornem a trobar a la ràdio. Gràcies.
Moltes gràcies. Llavors,
No tanquem per vacances.
Seguim en directe, com dèiem, al No tanquem per vacances, amb aquesta conversa que ens ha deixat l'Esther Mullera. Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 10, a les 11 del matí, i insistim, anem combinant el que és el discurs o el contingut natural del programa amb l'actualitat. A hores d'ara queda interromput el ple al Parlament de Catalunya. Insistim, com us explicàvem, només iniciar-se a les 10 a demanar la paraula, el torn de paraula a Marta Rovira per part del Junts pel Sí, demanant que s'alterés l'ordre del dia, que es fes una votació per incloure la llei de referèndum dintre de l'ordre del dia. Han anat parlant tots els representants o portaveus de cadascuna de les formacions, i finalment la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, després de negar-li la paraula al senyor Josep Maria Espejo Saavedra, que recordem és de Ciutadans i forma part de la pròpia mesa, en un moment bastant tens, la veritat, ha decidit interrompre el Parlament, i a hores d'ara comença una reunió, una trobada entre els representants de la mesa i també la Junta de Portaveus. Per tant, a aquesta hora del matí, el Parlament pràcticament buit, els representants de les diverses formacions han sortit i els passadissos estan plens de gent, i aquesta reunió entre la mesa i la Junta de Portaveus. A tot plegat, evidentment, li posem també altres elements, com per exemple avui, tenint en compte que hi ha festes d'altura a Olot, per exemple, per què no, a aquesta hora una mica de música. You got no love. És la música de Big Black Rhino, que avui actuen a partir de les 12 de la nit a la plaça Camp de Namàs, a la situació d'Olot, recordem, dins del programa d'activitats se n'en fot el Siso. Camp de Namàs, ara sí.
dins de la programació de les festes d'altura d'Olot. Vida que arriba a ser. Va, una miqueta dels Blickback Rino i arribem a les 11 del matí per iniciar ja l'última hora de programa. Aquí, igual que al Parlament, amb alguna alteració de continguts. Però vaja, fins a les 12, puntuals com sempre.
El magazín d'estiu de la xarxa.
És única, sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Continguts en xarxa.
Il·lustres.
Lluís Tasis i Parnau va néixer a l'Escala el 1904. Va ser un mestre molt implicat a la vida cívica i cultural que va exercir sobretot a Cadaqués. D'ideals progressistes, va aplicar el mètode d'ensenyament republicà, molt modern. La figura d'aquest pedagog es va posar de relleu gràcies al llibre El carrer de l'embut, de Pilar Rahola. Tasis va ser mestre del pare de Rahola i d'aquí que l'Escala tingués la idea de dedicar-li la plaça de les escoles. Estanis Puig, alcalde de l'escola.
Valia la pena que anar a la plaça aquí on som, la plaça de les escoles, doncs li dediquéssim un homenatge a aquest mestre, doncs, que no va deixar, no eren gent heroica, però sí que eren gent molt compromesa en el país i en l'educació dels infants.
Era fill d'un pescador que tocava el tiple a la copla. No tenia recursos per estudiar, per això Moisès Brogi, que era de la mateixa edat i veí d'estiuets de Tasis, li donava els seus llibres perquè pogués llegir. Tasis va guanyar una beca per anar al Collell i així va aconseguir arribar a ser mestre a Cadaqués. Quan Moisès Brogi va publicar les seves memòries, va voler dedicar-li unes línies com a amic de la infantesa. Segons escriu Pilar Rahola, els articles que he llegit d'ell, els valors que manava, l'amor per la cultura, tot el retrata com un gran pedagog que creia que la societat només podia ser lliure si els ciutadans eren cultes. Lluís Tasis va morir molt jove, assassinat durant els fets de maig de 1937, a Cadaqués. Segons ha transcendit, el seu assassinat es va produir per oposar-se a la crema de l'altar barroc de l'església i a la incautació de la collita d'oli, que era un dels principals recursos econòmics de Cadaqués en aquells moments. És per això que la placa que hi ha a la plaça de les escoles diu víctima de la intolerància. Tasis va morir a mans de membres de la FAI.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregúntale al mar que ya...
vergonya. Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.